web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Un nom propi de l'actualitat política, la CUP, que fa aquesta mateixa tarda la conferència política llargament esperada i que hauria d'aclarir el panorama sortit de les eleccions al Parlament celebrades el 27 de setembre. Després d'uns dies de silenci, s'espera que en aquesta conferència la formació que en aquesta contesa electoral ha liderat Antonio Baños exposi la seva posició davant dels reptes que ha d'encarar Catalunya després del 27S i ofereixi pistes sobre si estan disposats a investir Artur Mas com a president de la Generalitat. Això només pot passar amb els 62 escons de Junts pel Sí en una segona votació i sent necessari que almenys dos dels 10 diputats de la CUP votessin a favor. Hores abans d'aquesta conferència, la regidora de la CUP a Barcelona, Maria Rovira, assegurava que la formació es manté ferma en la intenció de no facilitar una nova legislatura amb Mas com a president. I per la seva banda, el cap de llista de Junts pel Sí, Raül Romeva, que assisteix a la conferència, ha dit aquest matí que les converses entre Junts pel Sí i la CUP avancen a un ritme adequat i de manera fluida, però no ha aclarit quines matèries s'han abordat i quines poden ser les més problemàtiques. Estem davant d'un moment important pel que fa a l'escenari polític i, sobretot, a la formació d'un govern. Una qüestió molt important i que ens afecta a tots. L'alternativa és un bloqueig que mantindria més setmanes i segurament més mesos el govern actual en funcions i ens abocaria a noves eleccions, segurament després de Nadal. Són dues alternatives que d'entrada generen unanimitat i consens de fons entre la societat. Tots preferim que es formi un govern més enllà del que pugui passar després. D'aquest tema de l'actualitat política catalana i també d'altres de l'actualitat parlarem avui en la tertúlia. Ens acompanyen avui en el Mirador Alfons Calderón, que és economista i també professor. Senyor Calderón, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Moltes gràcies, Ignasi.
Després d'un temps d'absència, gràcies per tornar a ser amb nosaltres.
Gràcies per la vostra invitació.
També ens acompanya Joan Pallarès, historiador, també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, i abans comentàvem diversos temes. Podem definir-lo com a activista cultural, no, senyor Pallarès? Bona tarda.
Bona tarda, gairebé, sí.
Com estem? Bé?
Bé, estupendo.
També ben tornat, després.
Sí.
Tot i que la veu seva, Radio Estel, se la sent molt, eh?
Surt contínuament. El que passa que també... Et dic una cosa, m'ha agradat una mica aquestes vacances radiofòniques de tertúlia, perquè han coincidit fins ara en la campanya electoral, i tot això que m'hi he estalviat, de debò. Sí, m'hi he estalviat pujades de pressió, és dir, una mica allò que... hipertensió, coses d'aquestes, vull dir, ha sigut... És dir, de debò que cada tertúlia en època electoral és com si prenguis, no sé, una sopa, una escudella salada, no?, una cosa d'aquestes que fa pujar la pressió.
Doncs també tenim amb nosaltres avui la presència de Sixto Cadenes, que és membre de la Junta de Societat Civil Catalana. Senyor Sixto Cadenes, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, bona tarda.
Vostè ha participat en tertúlies en la campanya electoral. No s'ha estalviat pujades de pressió?
Bueno, és veritat que quan hi ha campanyes electorals les tertúlies són més complicades, no? I per tant, però sí que he tingut alguna tertúlia, sí.
Sí. Potser molta gent avui té almenys la tensió emocional alta davant d'aquesta conferència que està fent la CUP per anunciar en quina línia afrontarà les primeres sessions del nou Parlament quan es constitueixi la setmana vinent, i sobretot la investidura del possible candidat, que en principi hauria de ser Artur Mas, en ser el candidat de la llista més votada. Potser ara seria especular, sense saber-ho del cert, dir
què
sí, pot fer la CUP.
Però hi ha coses que són clares, no? Que faci el que faci, a la meitat o un tant per cent molt elevat de la seva pròpia, dels seus propis votants, no li agradarà.
És dir, si... No li agradarà que sigui Mas el president.
No li agradarà que sigui Mas el president, no, o altres, per exemple, dels seus votants. I és que, de debò, quan és unes candidatures, unes plataformes, o digue-li com li vulguis, tan àmplies, tan heterogènies, realment no es pot mai fer les coses a gust de tothom. Aleshores, prengui la decisió que prenguin, hi haurà part dels votants que no li plourà, sigui en bé o en mal del senyor Mas.
Tot plegat és curiós, perquè a vegades quan has d'explicar el que passa aquí a l'estranger, et diuen, com pot ser que el número 1 de la candidatura més votada no sigui el president, i si mai s'arriba a un acord no continuï o no pugui ser ell el president i hagi de ser el número 4? Clar, vull dir, això és una cosa molt curiosa, i d'entrada ja planteja interrogants i ja planteja dubtes. Sobre les expectatives, és obvi. Per exemple, aquests dies se n'ha parlat una mica en els diaris del silenci. És normal que quan hi hagi negociacions, pel que sigui, doncs hi hagi d'haver-hi una mica de silenci, per això i per altres coses. Per tant, doncs, que reuneixin, que decideixin, que pensin, que reflexionin i que al final sigui el millor per tots.
Sí,
ja ho sabrem.
Sí.
Si no és aquesta nit, demà, sí, no, o d'aquí uns dies.
De totes maneres, aviam, és que aquí hi ha unes inèrcies electoralistes completament desproporcionades. És a dir, resulta que el número 1 té de ser... El candidat té de ser el número 1 de la candidatura, però de Barcelona, de la Generalitat, no? I l'estat espanyol té de ser el número 1 de la candidatura de Madrid.
Sembla que això, legalment, no és obligatori.
No és obligatori.
Sí, el que passa és que coincideix. No?
Coincideix moltes vegades que el número 1 es presenta per Madrid.
No pot ser el número 1 de la llista de Girona, per exemple, en el cas de
podria
les catalanes.
Ser, sí.
O el número 1 de la província, per exemple, de Gran Canària.
Hi ha un precedent. El senyor Miquel Roca, l'any 86, quan va encapçalar aquella famosa candidatura del Partit Reformista, era el candidat de Convergència i Unió per Barcelona.
Més com precedent, diguéssim, un descalabro que en diuen en
castellà. Sí, perquè no va tenir cap diputat. El partit aquest no va tenir cap.
En qualsevol cas, el que sí que és evident és que hi ha una diferència importantíssima. Abans ho apuntava
el senyor Alfons Calderón. Sí.
Sigui com sigui a les generals, vull dir, el president és el cap de llista. El que no és el número 4, o el número 5, o el número 2. El cap de llista, sigui per la circunscripció que sigui, va encapçalar, diguem-ne, la llista per governar, per ser el president. No?
El que
ha passat aquí,
que
és algo que és molt difícil, com ho he dit abans, d'explicar, és l'anomalia que ha hagut aquí, en aquesta confecció d'aquesta llista tan heterogènea, no? De tal manera que, bueno, pues que això tindrà les conseqüències que tenen ara. Jo penso que les negociacions té raó que a vegades quan es negocia s'ha de fer d'una manera discreta, no? I jo estic d'acord amb aquest... Però clar, hi ha alguns que han denunciat i que denuncien d'una manera molt, molt, molt vehemente, no? Que el fet de que les coses tenen que estar, diguéssim, molt, molt clares, no? I que han de tenir una transparència, qualsevol negociació i tot allò. Això sembla que els que ho diuen, els que exigeixin a la resta aquest comportament, resulta que no ho tenen. La CUP està fent això. És més, ara acabo de veure que ha demanat a Junts pel Sí fer un cop d'estat tots plegats. O sigui, és que, clar, quan estàs parlant de gent que el que vol és trencar el sistema i vas a negociar per a gestionar dintre d'aquest sistema, és, jo crec que és complicadíssim que arribin acords que siguin seriosos i que estiguin, diguéssim, mirant per els beneficis dels ciutadans més que pels seus propis, no? O sigui que la qüestió està molt complicada, sincerament.
Bé, doncs tenim... Vaja, estem sentint, mentre parlem aquí avui, una mica el que és la compareixença del representant de la CUP que ara està parlant, concretament Benet Salellas, candidat per Girona, que emplaça el nou Parlament a fer un primer acte de ruptura just quan es constitueixi, i en aquesta conferència on ara parla Antonio Baños, la CUP reclama que el Parlament declari incompetent el Tribunal Constitucional i també diu que fia el futur del país al seu contingut i no a una persona. Per tant, de moment encara no tenim les coses clares, però insisteixen que no és la qüestió de si Artur Mas és president o no. Creuen que s'aclarirà? Falta només una estona perquè s'aclareixi, almenys el que es diu en aquesta conferència de la CUP i d'Antonio Baños.
No ho sé. Jo, amb el que deia el senyor Sixte, és veritat que és més fàcil predicar la transparència pels altres que aplicar-se-la un mateix. I jo crec que al final... molts polítics de molts colors, malauradament, hi ha aquest punt de cinisme, no? I sobretot en campanya electoral. En campanya electoral es diu i es promet tot, i després, doncs, suposo que cadascú té un preu polític. Llavors, jo una de les coses que lamento és que a vegades la política és un espectacle per aconseguir el poder, no per governar de manera justa. És a dir, ens barallem i ens donem cops de colze per veure qui arriba dalt, no?
Mm. Aquí és per aconseguir el poder d'una manera justa i equilibrada.
Sí, evidentment.
Perquè, esclar, hi ha moltes maneres d'aconseguir el poder.
Sí. I, per exemple, hi ha un marge legítim. Hi ha un marge legítim.
És que sembla que s'està oblidant ara amb això del Junts pel Sí i de la CUP. Sembla que s'està ignorant completament qui té la majoria, no? És a dir, quins són la majoria de vots, que en parlen les urnes. Llavors, cuidado, parlem de les coses molt clares.
No, sí, està clar que les urnes han parlat, no? Això és evident.
Les urnes han parlat i sabem el resultat.
I que hi ha dues candidatures que juntes poden arribar a una majoria suficient com per recolzar un president del govern i un govern, que ja veurem a veure com estarà constituït, no? Això és cert, però també és cert que hi ha partits que tenen la base fonamental de la seva força política, precisament posant de relleu que la política tradicional, per dir-ho d'alguna manera, bueno, pues estava enfonsada, diguéssim, per uns comportaments que eren molt tancats i que, bueno, tothom demana d'alguna manera també aquesta aptitud per a ser transparents en totes les accions polítiques. Però després resulta que es veu que no és així. I no pot ser així perquè, com ben has dit abans, doncs, efectivament, quan es negocia no pots estar parlant, perquè si no arribaries mai a acords, perquè és molt difícil negociar quan hi ha coses que negociar. Però el poder és el poder. I tothom vol poder, això és evident, per als polítics, i a més és legítim, vull dir.
Sí, sí.
És que ho facin legítimament, perquè efectivament les eleccions han dit el que han dit. El que passa és que no sé si han dit les eleccions, hem de trencar, hem de fer cops d'estats, no sé, vull dir...
Les eleccions d'estat no es donen mai des d'un Parlament.
Moltes coses, les eleccions.
Els parlaments no ho fan de cop d'estat. Els cops d'estat els fan els militars o la gent...
No, i els parlaments també, quan trenques d'una manera il·legal...
Els parlaments tenen la legitimitat de les urnes.
No, la legitimitat de les urnes no està solament per les qüestions aquestes, perquè el Parlament té legitimitat en tant que és un Parlament autonòmic amb unes competències...
Hi ha dos modus d'entendre.
No, la democràcia no hi ha forma.
Sí, hi ha, quan a mi em convé, sóc demòcrata, i quan no em convé, sóc constitucionalista.
Està d'acord, perquè jo un demòcrata...
Us posaré un exemple. No sé si és el cas, però en aquest país es presenta així, a Paraguai, de cop d'estat parlamentari que va fer dimitir el president Lugo. Evidentment, no ho jutjo, no sé si va ser efectivament un cop d'estat parlamentari, però així es presenta, en molts de casos, el que va succeir fa poc a Paraguai, fa uns quants anys. El propi Parlament el va destituir en circumstàncies, el president, legítimament i democràticament elegit, en circumstàncies una mica estranyes, evidentment, potser fent servir la pròpia llei, però, o sigui, no crec que sigui el cas aquí, no crec que sigui aplicable.
Que no té res a veure amb això. Parlant de cop d'estat vol dir trencar amb una legalitat d'una manera violenta.
Exacte.
No violenta físicament, però sí, amb la violència lògica d'un trencament. Mire, jo, per recordar unes frases molt interessants, hi ha una persona molt interessant que m'agrada molt dir-ho, quan es parla de democràcia, i de demòcrates i de tot això, m'agrada recordar a Teresa Freixas, que és catedràtica de dret constitucional a la Universitat de Barcelona, que ella ho explica molt bé. Vull dir, democràcia no solament és votar. Democràcia no solament és votar. I nosaltres tenim una democràcia. S'haurà dir més el que passa i probablement hi ha molts problemes que podien resoldre d'altra manera. Probablement hem de perfeccionar el sistema que tenim democràtic, però estem en una democràcia. I les lleis aquí són democràtiques. I, per tant, l'estat de dret no està per sobre ni de la democràcia ni dels drets de les persones. I, per tant, estan tots al mateix nivell. És a dir, no hi ha democràcia si no hi ha estat de dret. No hi ha possibilitat de defensar els drets de les persones si no hi ha estat de dret i democràcia. Però totes estan al mateix nivell. Això, després de la Segona Guerra Mundial, va ser així perquè s'hi van establir les democràcies més modernes, no? Vale? Nosaltres hem d'anar a les democràcies més modernes, suposo, hem de mirar al futur. I llavors no podem estar parlant de què és més democràcia perquè el Parlament català és sobirà. No, el Parlament català és sobirà en les competències que té atribuïdes per la llei. Mentre que no es canviï la llei per els mecanismes propis de l'estat de dret, pues el Parlament no pot sortir-se d'aquestes... Què és el que volen fer? I això és fer un cop d'estat.
Ho ha dit molt clar la CUP. Ho ha dit molt clar la CUP. Qui és que posa el topall? El Tribunal Constitucional. Per tant, si el Tribunal Constitucional està per damunt de les ordres...
No està el Tribunal Constitucional. Com pot dir que el Tribunal Constitucional està per sobre de les urnes?
No fa falta.
Amb les competències, ens agradi o no, a vegades les sentències...
No fa falta en absolut ni tan sols reformar la Constitució.
No, ni tant.
Ni tan sols reformar la Constitució. Per resoldre els problemes, senzillament, és la interpretació que es faci de la Constitució. Aquest és el problema del país.
Tenim mecanismes legals per canviar coses i per fer reformes.
Que una independència de Catalunya es pot fer amb la Constitució a la mà... interpretant-ho.
Aviam, això ja és més difícil.
Ja superar-la, la Constitució. Ja
parlat d'això. Aquí s'hauria de parlar. Ara, evidentment, és buscar-li portes, i no estic parlant
almenys
de
independència. Almenys un reconeixement de Catalunya però, com
aviam,
a...
un reconeixement i moltes de les coses que es fan, és dir, lleis, per exemple, coses de trànsit, pràcticament. És dir, ara mateix, els pobres nanos aquests dels pisos, que van tindre una ajuda pels pisos, i ara resulta que el Tribunal Constitucional me'ls està empurant per tots cantons. És dir, escolti, aviam, deixi viure i deixi respirar la gent una mica tranquil·la. És dir, és constitucional, articles 100% copiats de l'Estatut català, s'han aprovat d'altres comunitats autònomes, i no s'han aprovat de l'Estatut català, dius, home, però com és possible que a Màlaga una cosa sigui possible i aquí a Catalunya la mateixa, el mateix text, no sigui possible? Home, per favor, és a dir, aviam, aquí passa alguna cosa. Que algú ho expliqui.
Senyor Cadena, senyor Calderón.
És veritat que el Tribunal Constitucional és perfectible, sobretot en el cas d'Espanya. És un Tribunal Constitucional jove. I jo crec que hauria d'anar madurant. I probablement se n'ha fet un abús del recurs de constitucionalitat. Això és veritat. Això ja...
És un fet.
Hi ha moltes coses que es podrien haver resolt per la via política.
Total.
Ara, ha d'existir un Tribunal Constitucional, ha d'haver-hi una interpretació, etcètera. Però potser se... És a dir, el problema és que estem en una societat d'extrems, que a vegades tendeix cap als extrems, no? Una societat tràgica. No sé si ho deia el Víctor Amela fa poc en un article de La Vanguardia, no? Espanya i Catalunya també tendeix cap a aquest concepte i aquesta concepció tràgica de les coses, un extrem o l'altre. Jo crec que la solució, virtus in medium, no? Com deien antigament, i al final trobes un camí. No hem d'oblidar que la democràcia sí és la llei de les majories, però la democràcia té diferents graus, i un grau més elevat de democràcia és el consens. Uh-huh. I, justament, la millor època que ha viscut Catalunya i el conjunt d'Espanya ha sigut l'època de consens que va fer néixer l'Estatut del 79 i la Constitució. Quan les coses es fan per consens, es pot avançar.
I ara sí. Es pot viure un moment semblant.
Jo és que penso... Ja l'altre dia vaig tindre també aquesta mateixa reflexió, no? Perquè se té la
impressió...
Sempre,
no,
sempre es fa referència al consens del 78, com si ara estiguéssim també en una situació de crisi tan important com aquella, no? Perquè hem de recordar que en aquella època passàvem d'una dictadura, una dictadura de 40 anys, que va morir el senyor dictador al JIT, vull dir que... Clar, i passàvem d'una dictadura a una democràcia, i això requeria, efectivament, el que va passar, que va haver-hi un consens importantíssim, probablement el consens més important que hi ha hagut aquí a l'Estat
d'Espanya. Excluent alguns actors.
Bueno, això és el que... Jo dic que hi havia un consens...
No era del 100%.
No
era del 100%.
No, però hi van haver sindicats, hi van haver partits que van ser exclosos deliberadament.
Sí.
I que altres...
El Partit Comunista va trigar 2 anys a realitzar-se.
Vull dir, podíem analitzar...
O la CNT va ser exclosa, per exemple.
No era la meva intenció entrar al debat...
Sí, no entrarem en els detalls, ara.
...el que va passar exactament al
78. Va haver-hi moltes sessions per les dues bandes, també.
Però tothom està d'acord que, efectivament, va ser un moment de consens molt important en una situació molt complicada. I per tant, però clar, jo comparar una situació d'un canvi de règim de dictatorial a un democràtic i tal, comparar-lo i pensar que avui estem en el mateix lloc, a mi sincerament m'incomoda, no, aquest plantejament. I per tant,
que tampoc ha dit ningú que estiguem en la mateixa situació.
Hi ha gent que reclama aquest consens i fa de referència al 78. I jo sempre poso que el millor consens va ser l'any 92, que aquest sí que va ser democràtic, amb les Olimpiades. Sí, perquè va ser un consens importantíssim, que va fer que Barcelona, bueno, es projectés al món, igual que darrere de Barcelona, Espanya, no?
Sí, recordem,
i per tant, allí també
hi
havia problemes.
I tampoc era el 100%, però era generalitzat.
Almenys els grups parlamentaris
d'aleshores... Però és un consens, si es desanoneu, que efectivament el que tenia com a finalitat era buscar un camí junts per sortir d'una situació complexa, però amb un objectiu que era precisament guanyar i guanyar molt, no? I van guanyar molt. Encara estem vivint d'aquells anys, no? Vull dir que... I, per tant, és un consens absolutament diferent. Per això
no,
és
no.
Que està... Perdona-me, però és que...
D'acord.
No,
també hem de parlar dels actors, els actors que són completament diferents. La talla dels polítics que teníem el 92, ja no em poso el 79, vull dir, estic posant senzillament el 92, no és ni molt menys 25 anys després la talla dels polítics.
Sí, estem d'acord.
Això és completament... És així. I ara tenim, autènticament, han passat de tindre uns cracs d'aquells davanters centres del Barça que són homes gol, han passat a tindre realment una tercera divisió i, a més, cuista.
Sí, bueno, sí, i l'esportiu, eh?
Jo deixo una pregunta a la Laia. I per què penseu que això ha passat així? Per què penseu que ara tenim polítics de tercera divisió?
Jo no
deixo l'aire, no, perquè entraríem en un debat
S'ha deixat pudrir la política. S'ha devaluat, i després una altra cosa, és dir, una persona, un gran capità, avui en dia s'està a l'empresa privada. Perquè per el que diuen que es guanyen tants diners a la política, deixarà de guanyar.
És que això no és veritat.
És perdre el temps.
És que no és veritat. Però sí que és veritat que jo he sigut polític, no? I llavors he tingut activitat política, diguéssim, no? I l'he deixat ara perquè estic en un altre projecte que sembla que...
Sí, a Societat Civil Catalana, com hem dit
abans. Però els polítics són el reflexe de la societat, eh? Això no ens equivoquem.
Per tant,
clar, és que a vegades, no, la culpa la tenen els polítics, no sé què.
Bueno, si surten corruptes que governen...
Vol dir que la societat
és corrupta perquè ho aprova.
Clar, perquè és que hem tingut...
I la prova és que tothom que pot fer trampes i gent en fa.
També els corruptes poden ser castigats després a les urnes. Si inicialment els ciutadans han confiat en ells majoritàriament, parlo en abstracte.
Curiosament, els ciutadans no castiguen massa...
No, ja es veu.
No, al contrari.
Veure precisament aquí amb els resultats electorals, no?
Aquí és com Itàlia. Aquí és com Itàlia, un corrupte, vull dir...
Bueno, va passar a l'Ajuntament de Marbella, vull dir, tenim exemple...
És admirat, aquí s'admira el que és la...
Senyor Pallarès.
Sí. No, s'admira, home, com...
El veiem irònic.
No és irònic, és la veritat.
És veritat.
Aquí com més grossa la fan, la gent li té enveja, Manrato.
Sí, però
ostres, no
però la gent...
Li té enveja, dir, per què no ho puc fer jo? I li sap greu, i realment, si criden a la presó i tal, criden perquè... Però no ho criden per justícia, ho criden per enveja.
això pot sortir d'un estat d'indignació,
no,
de protesta, però en realitat la gent no vol la corrupció.
No vol la corrupció, no, que els hi tenen
no vol la corrupció de saltres.
És com el bala perduda.
No vol la corrupció de saltres.
El bala perduda, el juerguista, aquell que té tres cotxes i dues dones. És dir, la gent li té enveja perquè dius, m'agradaria també.
Senyors, a l'enquesta del CIS, feta pública abans d'ahir, sortia un nivell de preocupació per la corrupció molt alt. Potser no el més alt de la història, però molt alt.
Sí, el que passa és que després no té una traducció. No té la traducció probablement que tindria que tindre.
Sí, sí.
No?
Perquè, a més, la gent vota llistes, vota partits, a vegades vota el mal menor. El comportament electoral és molt complex, en això suposem. Estaran vostès d'acord amb mi.
Sí, les persones som ambivalents, també, i a vegades les masses, també, prefereixen un líder fort, malgrat que sigui corrupte, i ja hem abocat a l'exemple italià. Jo crec que Berlusconi podria ser el
màxim exponent.
El màxim exponent.
Aquí el cas Pujol, que jo, de veritat, n'hi ha gent al carrer que encara que li dius i tal, i diu, escolta, si és que ho ha reconegut ell mateix. Bueno, no, això segur que és una qüestió, que no, que és impossible. O sigui, la gent no s'ho creu. I ho ha dit ell mateix. O sigui, fixeu-vos com estem en un moment d'allò que ni nosaltres mateixos ens creiem el que
està fent. Aquest senyor ja no es presenta a les eleccions.
Sí,
vull dir,
ha sigut un líder, és veritat. Ha sigut un líder, l'hem posat ahir a un estadi de nivell molt important. Sí. Clar, que fer caure aquests ídols són molt difícil, ni que sigui per corrupció, ni que sigui per...
És aquest és un altre problema. la divinització del personatge públic.
Exacte. En tot cas, Jordi Pujol va fer el reconeixement d'un comportament passat, però, evidentment, tampoc ha estat jutjat ni acusat de cap delicte, encara.
I sense ser sant de la meva devoció, haig de dir que una cosa, almenys, ha sigut honest. És a dir, no ho ha negat. És a dir, quan ha sortit, bueno, ens ha explicat una mica una milonga.
Honestitat.
No,
és quan tens el galell...
No podem dir... Almenys ha tingut la decència de fer el reconeixement.
Això no és decència.
I això és estar-ho agraït, no? S'ha d'estar agraït que almenys de tant en tant surti un que digui sí senyor, perquè els altres, és que els veus que li van caient els vellers de la butxaca, van caminant i, escolta, li van regalimant les monedes perquè té un forat... I dius, escolta, i encara diu que no toca la caixa.
Bé, senyors, deixarem, si els sembla, el tema de la corrupció. Avui compartim la tertúlia del Mirador de l'Actualitat amb Sixto Cadenes, com ell ha dit, expolític i membre de l'actual Junta de Vocals de Societat Civil Catalana, també amb l'economista Alfons Calderón i amb l'historiador Joan Pallarès. Encara no sabem del cert, la conferència de la CUP ha tingut ja les intervencions principals, s'han dit diferents frases que podem anar reproduint. Per exemple, no volem ser el farciment d'una operació de pacte amb l'Estat. També, doncs, per exemple, una frase d'una de les diputades electes, Eulàlia Reguant, que també és col·laboradora d'aquesta casa, ha participat en aquesta tertúlia, sí. Que cap persona estigui sense llar en un país amb 450.000 pisos buits. En aquesta conferència també Albert Botran ha assegurat que la CUP actuarà amb generositat, alçada de mires i estratègia guanyadora en les negociacions per formar govern. I el cap de llista per Girona, Benet Salelles, ha avisat que no pensen obeir cap més decisió del Tribunal Constitucional. Bé, en tot cas...
En quedo la frase de l'Eulàlia, eh?
Sí? Ah, sí. Molt bé, que vostè també la coneix, també ha compartit taula aquí amb ella. Sí, també
aquí més d'una vegada.
Des d'aquí la saludem, tarda, com a col·laboradora nostra.
I bé, almenys demostra una sensibilitat de preocupar-se per la gent que no té llar i per les llars que hi ha buides, que no pot ser.
Aquest és un tema que molta gent troba a faltar. Sabem que els qui defensen la independència tenen tot el dret a fer-ho, és legítim, i alhora també poden dir que la independència és compatible amb un discurs social, és a dir, que de vegades s'acusa determinades ideologies d'amagar el discurs social, però la preocupació de la gent hi és i dona la sensació que la polarització sobre independència o no ha deixat potser en un terme més secundari això. Això és la sensació que molta gent té, no dic que sigui veritat.
Bueno, hi ha gent que ha marxat de partits polítics precisament perquè té aquesta sensació. Uh-huh. Llavors arriba un moment que la gent es planteja realment jo perquè estic aquí. Llavors dius, bueno, si el discurs social ja no té pràcticament cabiguda enlloc, doncs mira, agafo i me'n vaig cap a casa.
Bueno, és que el discurs social, evidentment, des del independentisme, del separatisme, no? El que diu és que, clar, una vegada que estem separats de la resta d'Espanya, no? Ja serem feliços perquè ja tindrem tot resolt. Aquest és el discurs social que ha fet el separatisme. És el que plantegen, no? És a dir,
no, lo que passa...
tots els diners per nosaltres, ja nosaltres gestionarem i serem feliços i tindrem tot. Això és una campanya que no és d'ara, és de fa temps, no? Mm. Llavors, clar, aquest és un problema per tots. Vull dir, és un tema que és veritat que és per posar-lo una mica ja sobre la taula. És a dir, bueno, escolteu, és que hi ha problemes molt greus, eh? La gent ho està patint i no pot ser que estigués pendents de debatres polítics que no resolten res. Perquè és així. Què passarà amb tot això? Què passarà a la vivenda? Què passarà amb el separatisme? No tenim sortida, eh? Vull dir, clar, i l'economia no va ser millor després de fer una declaració d'independència i fer que ja som independents i ja tenim tot per nosaltres. És que no funcionen així les coses. I se li ha d'explicar al ciutadà. O sigui, que és legítim que un sigui independentista, però se l'ha d'explicar, escolta, sí, però, bueno, en fi, hem de valorar exactament quines són les conseqüències de tot això.
Què pot passar més enllà del que la CUP faci finalment? Què pot passar en la constitució del govern i en el que és l'articulació d'una possible majoria independentista al Parlament?
La segona volta i ja està.
Unes segones eleccions?
Una segona volta. És a dir, aviam, si no té la majoria absoluta,
Hi ha d'haver una segona votació. És a dir, que vostè creu que Mas sortirà president.
Que tampoc d'això, tampoc és tan greu.
Que és que cal almenys dos vots favorables de la CUP.
I si sortir Romeva?
També podria sortir.
Per
cert, una anècdota, ha estat rebut a la conferència de la CUP, Romeva, que hi era present, amb els crits de president. Bé, en tot cas, forma part de la sonografia.
És un indici, Vox Populi, Vox.
Vostè creu que pot passar, senyor Pallarès? Tot i que des de Junts pel Sí s'insisteix que el candidat és Mas i que això està tancat.
Pot passar.
Mm-hmm. Bueno, ja ha passat que Romeva va ser el candidat a una candidatura
vessant ideològica
que res té a veure amb la Convergència Democràtica. Que vull dir que, clar, és que és possible. Aquí ara mateix jo crec que ningú pot dir que no és possible res. O sigui, al contrari, és tot és possible i, bueno, podem, en fi, la capacitat de sorpresa en aquest sentit no crec que estigui esgotada.
Sí que legalment ha de ser un diputat electe, el president. Això sí que ho hem investigat.
Sí, això sí.
No es pot trobar com passa a Itàlia o altres països.
No poden anar a buscar un allò que dius, farem un sorteig, un concurs de ràdio, aviam qui, sea usted presidente, no?
És a dir, vostè, si es vol oferir.
Sí, no.
En canvi, cosa que amb el conclave de papa tots som candidats.
Exactament, el conclave podem sortir nosaltres.
Permeti'm la broma, eh?
És a dir, qualsevol catòlic, no.
Baró, qualsevol catòlic batejat, eh? Perdó, sí, sí.
Batejat i baró.
I baró, és veritat, sí.
Perdó. I els que som en aquesta taula complim els requisits.
Sí. Hem de lamentar que avui no hi ha cap dona, però bé. Senyor alcalde, no...
No, el que en altres països no passa és que els consellers no hagin de ser electes. És a dir, aquí el president ha de ser electe,
però els consellers poden triar
el president com ell vulgui.
I en França, per exemple, és impensable que un senyor arribi a ser ministre si no ha estat alcalde d'una població important.
Allà hi ha molta cultura.
Allà hi ha el cursus honorem del senator romà, el senador que arribava als 31 anys, podia, era sènior, i llavors podia arribar al senat, però si no passava per edil d'un vir, no arribava al senat.
Sí, sí. Doncs aquí és possible, a nivell de la Generalitat, a nivell del govern espanyol, etc.
Bueno, tenim un règim de partits, per tant, el funcionament no és el mateix.
No és el mateix, no.
Bé, perdó, senyor Cadena, senyor Calderón i senyor Pallarès, no tenim temps per parlar de més política catalana, però sí per treure un tema que ens sembla molt interessant. Bé, suposo que de la incidència de l'AVE d'avui no s'han vist afectat ningú de vostès.
No,
desafortunadament.
No, a més, jo fins que no arribi la Sagrera, tinc jurat que no entraré
a l'AVE.
No, ho tinc molt clar. Bé. El dia que el pugui agafar la Sagrera, ho faré.
Doncs, a banda d'això, que evidentment és un episodi que lamentem, ens ha semblat oportú parlar de la situació d'Europa, perquè ahir la presència de la cancellera alemanya Angela Merkel i el president francès François Hollande al Parlament Europeu anava molt més enllà de qüestions com és la guerra de Síria o el tema de la solidaritat europea amb els refugiats. Senyor Calderón, vostè també està especialment interessat a parlar d'aquest tema perquè aquí està en joc la unitat europea o la cohesió, la construcció europea.
Absolutament. Ahir va tenir lloc una presència, primer de tot simbòlica, perquè un quart de segle després de la presència conjunta, que això és inèdit, del president de la República Francesa i del canceller alemany, d'aleshores Helmut Kohl i François Mitterrand, doncs es torni a produir en els seus successors la mateixa situació, doncs jo crec que és una crida d'atenció a la unitat europea quan la nau europea navega presonera moltes vegades de populismes, d'extremismes, de conflictes interns i externs que l'amenacen. Per tant, un fet simbòlic molt important. Jo voldria, ja que hem utilitzat diverses expressions llatines al llarg del debat, jo voldria que fos també facta i no només verba, que només paraules i, a més, fets, que d'aquí se'n derivessin conseqüències. i fet, sobretot. Però almenys la jornada d'ahir jo crec que va ser simbòlica i important, amb la presència de Merkel, amb la presència d'Holani i amb la presència del rei, també.
A més, el color polític dels dos mandataris es repeteix, no? El president francès socialista, la cancellera alemanya conservadora. Per tant, també això és bo per a Europa, que hi hagi aquesta
dimensió. Però és que lo curiós és que, efectivament, Europa, la construcció d'Europa no té colors ni socialistes.
No hauria de tenir.
No, és que al final no les té. Sí, és que són gestos i avancem.
Disculpin, però ho hem de deixar. Moltes gràcies, Alfons Calderón, Sixto Cadenes i Joan Pallarès. Fins bona una propera ocasió. Bona tarda. Que vagi bé. Adéu-siau. Nosaltres ho deixem aquí. Seguim amb la programació de Ràdio Estel, avui amb el programa Plusvàlua de 8 a 9 del vespre.